A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Font Bernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dijous i us heu perdut un moment memorable de pretertúlia que estàvem fent aquí amb les convidades, perquè avui també sóc minoria, és una cosa que m'agrada. Una d'elles ja somriu i em diu que sí amb el cap. Sense ser partidista, començo per la meva dreta. Natàlia Mena Samper, benvinguda.
Hola, què tal? Bon dia, encantada de tornar a estar aquí i estrenant l'any amb tu.
Gràcies per venir. Elisa Moixella, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, és fantàstic tornar a començar.
Jo content perquè som minoria, com dic. A mi m'agrada tenir...
Està ben acompanyat, t'agrada estar ben acompanyat.
Una, ben acompanyat sempre, que sigui tertulianes o tertulians, això sempre. Però sobretot perquè moltes vegades dius, ostres, hi ha molts tertulians, i dic, jo si puc tenir cada vegada més gent femenina a la tertúlia, doncs més dret de vot i de veu i de lo que faci, falta. Deia als nostres tertulians i oients que s'han perdut un moment de nostàlgia que estàvem memorant les galeries Meritxell de la nostra joventut amb l'Elisa. O sigui que tu, Natàlia, no has conegut,
No. Però estava encantada d'escoltar-vos, perquè, a més, vull dir, són records que entranyables, no?
Són molt entranyables. I, a més, era una Andorra... la que jo recordo era petita, però ho recordo com amb molta, a vegades amb molta nostàlgia, molt diferent d'ara, molt cosmopolita en el sentit que hi havia francesos, andorrans, espanyols, cada un amb una seva història, es vivia molt més, no diria més bé, però era més autèntic. Molt més
d'una altra manera, no? Exactament. No era tan superficial.
Exactament, era molt autèntic.
Un tarannà més personal de contacte, també.
Ai, tant.
Perquè, clar, no hi havia xarxes socials, o sigui, si volies veure gent i comunicar,
connectaves de forma real, no? Exactament. No de forma virtual, sinó de forma real. Sí, sí.
Històries de persones que havien refugiats, històries de persones que venien de França amb la seva història. Era per mi
és que abans la comunitat, no, que se'n diu la comunitat social, era més era més real, era més tangible.
Sí.
Ara és com que és com molt individualista, ens hem tornat molt individualistes. Suposo que això ho ha portat també al sistema capitalista i al sistema en el que vivim, no? Que fa que cada un anem molt a la nostra i s'ha perdut aquella essència de comunitat, de veïnitat, no? I de interactuar i de connectar socialment amb els veïns. Ara pràcticament és que hi ha algú, jo, per exemple, a la meva escala, és que hi ha gent que és que ni la conec, saps?
També és això, i també es vivia, si tu vols, amb molt optimisme, val? Perquè era molt fàcil, l'ascensor social funcionava, la gent tenia projectes, la gent tenia un futur, la gent estava molt més relaxada, si tu vols, val? Home, hi havia problemes com sempre
n'hi haurà,
però el futur era
més esperançador,
clar.
No?
Tant.
A mi, de totes maneres, parlar així de vegades em fa com una mica de cosa, també, perquè és que és com aquella sensació de que ens hem fet grans, no? I com deia el poeta, cualquier tiempo pasado fue mejor, i crec que no, que és a dir, que el passat està bé, però és passat, s'ha de mirar cara al futur i s'ha de mirar amb l'esperança de que es pot construir un futur millor. És a dir, sí que és veritat que potser hi han coses que han canviat o que es fan de forma diferent, però les generacions futures tenen moltes coses que llavors no teníem, no? I que els serviran, suposadament, per tenir una vida millor i més, no sé, d'una altra manera, però jo espero millor, per lo menys tinc dos nenes, vull pensar que tindran un bon futur.
Què vols que t'hi digui? El futur també depèn de nosaltres.
Evidentment.
També depèn molt de nosaltres.
Evidentment.
I ara, a part de que hi ha, com tu has dit abans, molt individualisme, no... Perquè hi ha les xarxes socials, perquè tenim moltíssima informació. Abans no teníem tanta informació. Ara el que està passant, jo què sé, a Haití, amb res sap.
Tenim sobreinformació, jo crec que massa. Sí. Sabem massa, de vegades
i
no cal saber
tant. I molta
manipulació
de la informació, molta. Sí. O sigui, tota la part de les informacions estan cada vegada més dirigides per ja no sé qui, les informacions dominen a la política o si la política domina les informacions, ja, o sigui, més que la política, jo diria els poders econòmics, ja. Avui en dia són els que dominen la informació, són els que dominen cap a on han d'anar els polítics. És la meva
i moltes
forma
vegades,
de veure.
Jo crec que s'han de vendre notícies i llavors hi ha un quart poder que sempre ens el deixem, que és el mediàtic, sí, i cada vegada va agafant més força.
Exacte.
Perquè és el que realment després orienta l'opinió pública. O sigui, al final hi ha uns polítics que fan coses, hi ha persones que fan coses, però si els intermediaris, que són aquests canals, aquests mitjans de comunicació, aquests social media, no ho trasllada, no ho difon, la gent no ho sap. Llavors, aquest poder que han adquirit en aquesta difusió ha fet que moltes vegades doncs estiguin manipulant moltes circumstàncies i moltes coses en favor dels interessos d'uns i d'altres, no? I jo crec que aquest poder mediàtic és un poder en el que jo, per exemple, treballo en un mitjà de comunicació,
sí,
no? Però crec que aquest poder mediàtic no se li està posant el foco, perquè ell posa el foco. Els culpables són els polítics, els culpables són els que munten guerres, els culpables... Però crec que molt del foco i molta de la responsabilitat que hi ha respecte a la desinformació, a les fake news, a la intoxicació en les informacions, a la manipulació de l'opinió pública, és responsabilitat d'aquests mitjans de comunicació. És
I qui hi ha darrere d'aquests mitjans?
I qui hi ha,
clar,
correcte.
Són ells, o sigui,
ha,
els
poders
que
hi ha darrere d'aquests mitjans.
Que
correcte.
Tenen... No per si sols, sinó els poders que hi ha al darrere, que són els que dominen, en definitiva.
Sí,
i dominaran
els poders i els interessos d'uns i d'altres. No?
El poder econòmic.
Sí, sí. Bueno, i tota la hipocresia social que hi ha darrere de tot això. No?
Sí,
que,
però que també... tot es mou ara molt més es valora el que tens, però no qui ets.
Correcte, correcte.
Arran d'això, de lo que dius tu, Natàlia, de difusió mediàtica de casos, bé, arran d'ahir hi ha hagut l'absolució de la Vanessa Mendoza. Tu estaves present a Elisa.
Sí, jo estava present perquè sempre l'he defensat.
Ens alegrem. Vanessa, jo crec que en això ens alegrem tots de que realment hagi
però
estat així.
Però el que em sap greu és per què s'ha arribat aquí. És
perquè
necessari.
Aquest,
tu saps el que significa quan estàs t'acusen de qualsevol cosa, que està pendent de judici o de sentència des de fa 5 anys o des de fa 11 anys o des de fa més anys?
Sí, sí.
El patiment per les persones,
l'erosió,
això sí. Es valora? Perquè després et poden dir, bueno, perdoni, pues vale, aquí no hi ha lloc i és l'absolutòria la sentència. I el que vostè ha passat?
Sí, sí,
qui
tot el patiment, tota l'erosió personal, tot el desprestigi personal.
Tot, exactament.
Sí, no té preu, però és que aquestes coses són coses que quan et passen pues són impagables. Ella podria demanar, si volgués, una indemnització o danys i perjudicis.
No, però ja tens ganes de dir...
Però ja tens ganes, exacte. Normalment la gent que pateix aquests processos el que té ganes és d'acabar i, escolta, maldito el dia o maldita l'hora en què em vaig ficar en aquest embolic, no? I sí que és veritat que es pateix una erosió i un desprestigi que això pues, no té preu, no t'ho pagarà ningú, no t'ho tornarà ningú, simplement et queda el consol moral d'haver aconseguit un triomf, un pas més en una lluita per poder seguir endavant, que pues, en un futur pues, tindrà un reconeixement, imagino que social, respecte a aquesta dona del que ha aconseguit, inclús el seu advocat ho ha dit, no? Que això crearà jurisprudència. Clar. I crearà un exemple. I s'ha donat un pas més. Jo crec que és important. El que s'ha aconseguit, jo crec que és important. I crec que el que ell ha aconseguit a costa del seu patiment personal és important. Clar, ella, si ho valorem com a persona i el que ha patit ella, pues només ella ho sap i només ella podrà transmetre com ha viscut aquesta circumstància. Jo no sóc ningú perquè, entre altres coses, vull dir, he seguit el cas des de fora, però evidentment no l'he patit en les meves pròpies cars i això només ho pot explicar ella. Però des de fora, els que ho hem viscut des de fora i els que hem seguit el cas, evidentment el que ha aconseguit és un triomf important, és un pas més cap a on s'ha d'anar. I crec que Andorra ha de començar a mirar i a tractar aquest tema d'una altra manera. O sigui, és un tema delicat, és un tema que no es pot tractar a la lleugera, val? Però tot i així s'ha de mirar de trobar una solució que comporti, pues, bueno, pues la despenalització i inclús que en un futur les dones aquí a Andorra doncs puguin tenir el poder de decisió com a mínim en determinats casos, saps? I que ho puguin consensuar amb la part més institucional, que és la del copríncep, i que es pugui arribar a algun acord amb l'Església, no sé. S'ha d'arribar a trobar una solució per a més estar d'acord a les circumstàncies modernes actuals. Vull dir, és que no es pot anar en contra de la realitat.
Aquesta qüestió fa anys
i panys
que s'està demanant. El 2005 el Partit Socialista va organitzar un congrés, vale? I en aquest congrés jo vaig presentar una ponència sobre la despenalització de l'avortament, aprofitant de que es canviava el Codi Penal, que és el Codi Penal aquest, el que diu ella, a l'article 325, penalitzant no solament a la persona, sinó també al metge,
sí, el que ho practica,
que està fora de tota lògica, no? Fora de tota lògica. Encara que el redactat digui que es defensa la vida de les persones en totes les seves etapes. Mm. La vida de les persones quan comença una persona a ser, a tenir la qualitat de persona. Mm-hmm. Estem parlant d'un embrió, no estem parlant de fetus.
Això tu pots, vale? Parlar millor, perquè saps. I l'embrió
estem parlant de que, estem parlant ara d'una sèrie de coses, d'embrions, i embrions que potser, pues, els que no serveixen, per d'alguna manera, es destrueixen. O sigui, és, una cosa és in vitro, és possible, en el laboratori, aquí a Andorra, i en canvi en el ventre, la matriu.
Sí, són aquestes
persona,
incoherències que no s'acaben d'entendre, que tant, contradiccions. Però, a veure, el tema no és fàcil.
No està fàcil, però que vull dir-te que la que d'alguna manera la Vanessa, que el que va dir a Nacions Unides ja s'havia dit, vale? Aleshores, per què focalitzar-se amb la Vanessa per denunciar que havia fet una sèrie de coses? Però dius, no té sentit, i on te queda la llibertat d'expressió?
Bueno, perquè al final era la veu visible, era la que s'atrevia a dir, la que s'atrevia a parlar, la que en una societat molt poc donada a manifestar certes opinions, perquè ai que diran, ai que no sé què, llavors bueno, es va focalitzar en la seva persona perquè realment era la persona que expressava sentir que probablement era més generalitzat del que es veia, però...
Si aquesta persona, en lloc de dir-se Vanessa Mendoza Cortés, hagués dit Meritxell X,
sí, algun nom
això?
Conegut d'Andorra, no? Vols dir?
Aleshores,
però és que ja no, aquesta persona ja no s'hauria atrevit a dir el que ha dit la Vanessa. Aquí està el quid de la qüestió.
No, hi ha persones
perquè
que
les sagues familiars aquí a Andorra pesen moltíssim.
Sí,
i aquestes famílies, elles mateixes ja... quan hi ha dissidents, perquè dins d'aquestes famílies hi ha dissidents o gent que podria ser una mica més progressista o més tal, de seguida, no, això no convé, no, això no ho diguis, no, això pot afectar el negoci, no, això no sé què, això...
Hi ha diversos ítems, a part d'aquest, és el dir que es va jutjar, es volia judicialitzar també les formes. Perdoni, les formes, ja podrà agradar o no podrà agradar. No podrà agradar. Serà més simpàtic o serà més antipàtic, però és el que hi ha, vull dir-te, no, no.
Sí, ja és l'ús de les formes.
Sí, i és important aquesta llibertat d'expressió, vull dir-te, no, no, escolti,
sí,
això
sí,
és sagrat.
Hi ha diverses victòries, dins d'aquesta sentència hi ha diverses victòries, i evidentment una d'elles és també la de la llibertat d'expressió, de que una persona tingui el dret a poder dir de forma educada i amb respecte allò que consideri o defensar les idees que consideri oportunes. Jo amb això de l'avortament també dic que, al igual que respecte a una decisió que crec que ha de ser dura per les persones que la prenen, també respecte als facultatius que no vulguin dur a terme aquest tipus de pràctiques,
sí,
i respecte a aquelles persones que estiguin en contra. És a dir, que totes les postures són respectables. El tema és que hi ha una part de la societat que té un problema respecte a una qüestió que s'ha de resoldre, i no es pot resoldre posant a la gent a la presó, quan és gent que és gent normal, que és gent bona, que és gent que no, que en principi s'entén que no ha comès cap crim, no? Llavors, jo crec que aquí és on s'ha de posar la lupa, en dir, bueno, hi ha un determinat col·lectiu que reclama això i s'ha de mirar d'estudiar i analitzar això i veure quina solució trobem dins de poder mantenir la nostra estructura de coprincipat, respecte a l'Església, respecte a les creences i totes aquestes coses. Perquè és que si no... Però és que Andorra porta molts anys encallat en aquesta història.
Porta encallat en aquesta història perquè moltes persones tenen que avortar de manera molt fàcil a Espanya o a França, i com que, doncs, això, què passa? El problema és tampoc això vol dir que les persones tinguin que avortar, no, no, o sigui, moltes persones diuen,
clar,
aquesta persona és abortista, perdoni, no, això no sé, abortista, això és, per exemple, si una persona té un problema, continuar amb un embaràs o un embaràs li pot suposar la mort d'aquesta persona, és un supòsit. Que aquesta persona hagi estat, aquesta
violada,
persona violada, és una altra. Que hi hagi un problema, se sap que pot haver-hi el problema
per
el desenvolupament d'aquest embrió, perquè confonen el fetus amb l'embrió. Fetus és una cosa i l'embrió és una altra. I això estem parlant d'embrions. Vale? O simplement perquè és una persona que no es veu capacitada per tirar endavant l'embaràs. Tot arreu, tant en els països on està permís l'avortament, hi ha una trobada amb una assistenta
social
que li preguntarà, escolti, miri, si és per un problema econòmic, nosaltres podem fer això, podem fer allò, etcètera, etcètera. És la decisió, sobretot de decisió moltes vegades a persones molt joves, val? Perquè fins feia, no sé si això s'ha canviat, però aquí a Andorra es podia casar amb 14 anys una parella.
El que passa és que jo crec que aquí el problema que hi ha hagut és que el missatge de l'avortament s'ha desvirtuat una mica, és a dir, s'ha desvirtuat en el sentit de que és com... Avortar és com quien va i se toma una pastilla i tot és fàcil i tot és ràpid i tot és fantàstic i no deixa cap seqüela psicològica i tot és... I jo crec que no s'ha tractat el tema amb la seriositat, rigorositat i transcendència que té, sobretot per la dona que ho ha de fer, saps? Llavors, quan els temes no se'ls dona la importància que tenen i no se'ls tracta de la manera delicada i curosa que se'ls ha de tractar, al final el missatge es desvirtua i és que sembla que, bueno, esto de abordar es como quien se va un dia, un sábado de discoteca a bailar i se quita el ni, saps? Vull dir, i jo crec que el missatge es tindria que haver cuidat una mica més, es tindria que haver treballat una mica més per dir, escolta'm, aquesta no és la solució ideal, és a dir, no tindria que ser, no hauria de ser, però en cas de que sigui, o sigui, el missatge hauria de ser de no s'ha de fer, però en cas de que, pel que sigui, s'arribi a aquesta situació extrema de tenir que prendre aquesta decisió, que jo crec que en general considerem tots que és trista, és lamentable, no crec que ningú vagi a avortar en plan amb alegria, il·lusió i entusiasme, pues, doncs si un té en compte aquestes coses i el missatge es fa amb més rigorositat, ara no es tindria aquesta percepció de que molta gent té de la part contrària, és a dir, de la part d'aquells que no estan a favor de l'avortament, que esto es como... Això
però,
és...
però en tot cas, encara estiguin a favor o estiguin en contra, en aquest cas en contra, és un problema de cada una de les persones. I cada una de les persones,
sí,
cada dona
ha de, vida,
ha de decidir i ha de poder decidir. Uh-huh. I les altres, pensin el que vulguin, uh-huh, és el seu problema.
Sí, però les decisions tenen conseqüències.
Sí, però això és la persona, és el dret de cada dona, uh-huh, el dret a la seva, els seus drets de reproducció, i així ho diu la Nacions Unides. Perquè igual, i Nacions Unides, amb tots els, des de que es fan els exàmens dels drets humans a cada 4 anys, no recordo malament, es fa un examen. En tots els exàmens, si es revisen, trobem això, el respecte als drets de la reproducció sexual de les dones. Es diuen, escolti, això s'ha de fer. Ara és un moment en què, clar, ja, quan tu no arregles una cosa i vas posant parxets i tal i qual, al final arriba un moment que dius, bueno, s'han de prendre decisions.
Sí.
Jo crec que ja està. I si amb aquesta causa judicial que finalment s'ha acabat bé, pues, podem tirar endavant amb moltes coses, molt millor. I que... la llibertat, torno a repetir perquè és molt important, la llibertat d'expressar el que tu sentis, moltes persones no s'atreveixen a dir el que senten, perquè és que aleshores ja em posaran el dit a l'ull. Aquesta sensació no l'hem de tenir. Andorra és un
però perquè
lloc...
donem massa importància a allò que els altres pensin de nosaltres.
No, moltes vegades no és per això, perquè moltes vegades et venen persones a l'institut i dius, un exemple, persones que potser pues, han perdut la seva feina, vale? S'han anat de vacances i quan han tornat pues, estaven al ram de la restauració i els hi han dit, mira, escolti, vostè no cal que torni i tal, i la persona, en aquest cas sempre són encara les dones, una dona de 50 anys o 55 anys, etc, venir, escolti, miri, m'ha passat això, dius, bueno, però hi ha una oficina, vale, on vostè pot anar, on hi ha uns inspectors de treball, i en aquest cas, pues, és improcedent, pues, s'ha de mirar a veure com això s'arregla. I què et diuen? No, perquè llavors l'amo parlarà malament de mi, i jo, com que tinc aquesta edat, no trobaré un lloc on anar a treballar. Aquestes petites...
Se'm titllarà de persona conflictiva.
Exactament.
I llavors ja...
Són aquestes petites coses que semblen petites, però que diuen si la societat és democràtica o no.
Sí.
I és en aquestes coses que hem de posar la intenció de veure què és el que està passant. I ja et dic, si estàs en un lloc com a l'institut, venen aquestes
persones.
Persones. Per exemple, quan vam passar el Covid, quantes persones em van venir a veure de dir, escolti, que jo no em puc vacunar o no vull vacunar-me, per lo que sigui, però és que si no
aquí
ho faig, tinc que marxar de la feina. I dir, escolti, perdó, aquí ho estem barrejant tot, això no es pot fer. Poden posar en un altre lloc, pot anar més tenir una mica, jo què sé, de fer una altra feina dintre de l'empresa, pues que
no requereixi estar amb companys al voltant,
o qualsevol altra cosa. Però això no funciona així, no? Escolti, vostè això
no es vacuna, està fora.
Són aquests ítems que a l'hora de la veritat, dius, com els drets humans, no, és la qualitat, els drets humans sí, però la qualitat democràtica d'un país.
Bueno, però és que la qualitat democràtica d'un país ve del 93, llavors, clar, és molt, molt, molt jove, és a dir, que aquí jo sí que entenc que Andorra doncs, ha de fer un recorregut de mentalitat
Qui el farà? Com ho farem, això?
Generacionalment. Això generacionalment però anirà canviant.
Quins són els ítems que marquen? Saps quins són els ítems? Quan, a mi m'encanta, ja t'ho he dit abans, parlar amb els joves i amb els nanos. Mm. Els nanos, al col·le, ja fan les seves diferències en funció de la roba que portes. Que si sí. És de la marca tal o de la marca qual, etcètera, etcètera. Això que sembla una tonteria, hi ha molts nanos...
Però això ha passat sempre, no és d'ara.
No tant. Ara ja, ara cada vegada va més. I cada vegada va
més. Perquè abans la gent no tenia tanta roba, però o sigui, abans tenien la roba del diumenge i la roba d'anar al col·le i no hi havia més.
O l'uniforme.
Que jo ho arreglaria, sincerament, amb l'uniforme. Jo no entenc per què la gent és tan contrària a portar uniforme. Jo he estudiat escoles d'uniforme i, escolta, estava encantada, no tenia que pensar cada dia què m'havia de posar, ho tenia fàcil.
Sí, però l'uniforme era horrorós.
I, a més, jo crec que les nenes estaven boníssimes. És a dir, que jo trobo que és una manera de precisament aquestes discriminacions pel tipus que sigui, econòmic o social o del tipus que sigui, doncs queden d'alguna manera dissimulades i allà ets un estudiant que va estudiar, que va formar-se i que va a ser persona i adquirir uns coneixements. O sigui, per una banda adquirir uns valors i a formar-se com a una bona persona i per altra banda adquirir uns coneixements. I després ja més endavant vindrà la sabidoria, que és quan poses aquests coneixements en pràctica. Però aquesta és la idea, o sigui, aquest és el quid de la qüestió. Llavors, que el que porta Nike és fantàstic i el que porta no t'hi fixis no ho és. Mira, ara ens trobem, per exemple, l'altre dia em va fascinar la notícia perquè deien que a Espanya la planta Danone i la planta Bimbo estan pues, plantejant tancar canviar, determinades fàbriques perquè la gent que passa a la cistella de la compra s'ha tornat, o sigui, inaudita, i llavors pues, que la gent que fa? Recorre a les marques blanques. O sea, i tu per què no te comes un Danone i te comes un Hacendado, eres menos que el que s'està comint? Vull dir, és que al final la gent... És un tema de coherència i de sentit comú i de butxaca
i de cultura.
Ja està,
i de cultura. Que... L'important és el pensar, però tornem a l'inici, les xarxes socials.
Ah, no, clar.
I la publicitat.
No, doncs, parlant de publicitat, anirem a publicitat i tornem...
Que bé que t'ha posat, eh?
Sí, m'ha posat amb safata. I tornem a trobar la Natàlia Mena Samper i l'Elisa Moixella aquí a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Bones notícies. A Carrefour Epicent comencem l'any amb preus imbatibles a totes les seccions, com el pollastre sencer en safata per només 2,99 € al quilo. I ara aprofita el més blanc a Carrefour Epicent amb tot el que necessites per vestir la teva llar al millor preu, com els llençols tèrmics en diferents estampats i mides a partir d'11,95 € o les tovalloles de cotó fetes a Portugal en diferents mides a partir d'1,20 €. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent. Obert tots els dies de 9 a 21.
Al novembre de l'any 1982, un succés va canviar per sempre les vides a l'Alt Urgell, Cerdanya i Andorra.
No hi havia solució. La solució ja no existia.
Ha vingut la policia i ens treuen de casa.
La fúria dels rius, les 48 hores més dramàtiques.
Que estem aquí!
I les fonts van parlar. El documental amb la recreació dels aiguats del 82. Una producció única de Pirineus Televisió que arriba als cinemes. Projecció a Illa Carlemany, dijous 18 de gener. Compra ja la teva entrada a taquilla i a cinemasilla.com.
I va sortir al balcó amb uns crits que feia esgarrifar la terra.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisa Moixella i la Natàlia Mena Samper. Abans d'anar a publicitat, com tu m'has posat amb safata doncs, el tema consum i publicitat, és cert que el secret del màrqueting és crear necessitats.
Exacte. Exacte, i de vegades necessitats que dius,
que no són necessàries.
Perdó, necessitat això no és.
No, a veure, el que crea aquí... Per jo, perquè sóc publicista i ho sé prou bé, nosaltres el que generem són desitjos. Clar. O sigui, fem que la gent desitgi alguna cosa. Llavors, quan tu despertes aquest clic del desig, és quan ja la cadena ve rodada. Perquè llavors aquell desig tu el converteixes en una necessitat. Necessitat que no tens, però perquè al final, i ho descriu molt bé un anunci que hi ha que diu per anar a córrer i comences amb el rellotge, sí, amb el no sé què, bueno, 50.000 històries, no? Tot un equipament per anar a córrer que realment no necessites. Però hi ha tota una indústria darrere del que una persona es posi a córrer que ha de funcionar. Llavors hi ha el de les bambes que ha de vendre bambes, el de les camisetes tècniques que ha de vendre samarretes, el dels rellotges que ha de vendre els rellotges, el de, bueno, els diferents elements que un porti per anar a córrer, no? I al final el que fas és generar tota una sèrie de coses i tota una sèrie de productes que no es necessiten, perquè molts dels productes que nosaltres tenim són absolutament superflus. És a dir, no els necessitem per res. Però que d'alguna manera doncs la gent al final ha assumit com una necessitat quan no ho és. Per què? Perquè el publicista ha tingut l'habilitat de generar un desig respecte a allò, no? Uh-huh. Llavors, bueno, això es veu molt bé amb els perfums. Ara al Nadal hem vist, és un desfile de veure com es genera, com es té aquesta capacitat de generar desig en les persones, no? Uh-huh. I no sé per què, doncs, les persones, o sigui, no és més feliç qui més té, sinó qui menys necessita, no? Llavors, clar, per què ara hi ha tanta infelicitat? Per què ara la gent està tan deprimida? Per què ara... Perquè hem entrat en aquesta societat de consum on qui no té no pot viure, no? Si no tienes, no vives. I clar, llavors pues entres en aquesta roda en què... Ai, i clar, això et genera una ansietat. O sigui, que fa que...
Jo crec que a veure, que estic d'acord amb el que dius, però també haurien de hauríeu de publicitar, mira, el pensar.
Sí. Nosaltres pensem molt els publicistes,
vosaltres,
eh?
Sí.
Nosaltres fem molts brainstormings i, o sigui, i, bueno, vosaltres, i surten, sí, unes virgueries espectaculars.
Les persones, o sigui...
Filosofem molt, a més, nosaltres.
Vosaltres sí, però el problema és que els consumidors, de filosofar poco i de pensar menys, es queden, si tu vols, amb el més superficial d'una notícia. El que ven més és saber que el senyor A se'n va a dormir amb el senyor o la senyora B. ¿Vale? I dius, escolti...
Però això és xafarderia, això no és necessitat. Això és... No, per què les xarxes socials han tingut tant d'èxit?
Però sí que és una xafarderia, però és que molta gent necessita d'aquesta per trobar-se bé. I clar, i és molt pobra. Si tu necessites saber el que fa el teu veí amb la seva vida privada, pues, i per què no penses més en tu, en el que pots fer, amb les coses que pots crear? I això ho passo també amb els estudiants. No?
Sí,
que també els estudiants moltíssimes vegades, malauradament també, tenim el problema de la droga, i comencen anant pel porro de rigor, i aleshores els seus objectius, pues, és sentir-se bé, sentir-se tal, sentir-se, em sembla perfecte, però pel camí s'obliden de que el millor que poden fer a la seva vida és saber i educar-se, perquè de bona seran més lliures. Si tu tens molta informació, informació no de lo que diguin a la ràdio o a la televisió, no, de saber com les coses funcionen, i quan dic les coses dic des de la societat fins a saber geografies, com més sàpigues...
Jo no comparteixo tant...
Com més sàpigues, més lliure seràs després per escollir el que tu vols.
Sí, però jo no comparteixo tant que tingui que ser una qüestió de coneixement extern, sinó com una qüestió de coneixement intern. És a dir, jo he sentit moltes vegades, és que quan aconsegueixi aquesta feina seré feliç, és que quan tingui el pis seré feliç, és que quan tingui el cotxe seré feliç, és que quan tingui la parella seré feliç.
Aquí
i després la gent té el cotxe, té la parella, té el pis, té no sé què, i continua igual d'infeliç. Per què? Perquè estàs buscant una cosa a fora que has de buscar a dins.
Clar.
És a dir, llavors, un té que buscar a dins i té que conèixer a ell primer. I aquest exercici és un exercici que no es fa enlloc, o sigui, que no s'ensenya arreu. Per què? Perquè no interessa. Perquè al sistema li interessa que siguem esclaus del sistema. I com que hem de ser esclaus del sistema, què interessa? Doncs que l'educació sigui perquè has de tenir una feina, perquè has de treballar, perquè has de tenir una nòmina, a poder ser controladeta per Hisenda, perquè has de pagar els impostos, perquè tenim que pagar tot el que tenim que pagar, i aquesta és la pel·lícula. Llavors, a la gent, quan... en comptes de que està molt bé adquirir coneixements, evidentment, només faltaria, però a part dels coneixements, una de les, jo crec que una de les facetes més importants de la vida de qualsevol persona és conèixer a ell mateix.
I això com ho fas? Mitjançant la filosofia, que ara està fora.
Hi ha filosofia, hi ha meditació, hi ha tècniques de mindfulness, hi ha activitats esportives d'expressió del cos, és a dir, hi ha tot un ventall de possibilitats
que
ara, externament, la gent que ja són vegans i tal, que estem... Encara, però tu vas a les escoles, i això, com a molt anar a les escoles, es comença a escoltar el concepte d'intel·ligència emocional i de que s'ha d'aprendre a gestionar les emocions. Mm-hmm. Ara, però, matemàtiques, física, no sé què, i de tant en tant ve un psicòleg que apareix per allà i parla de la intel·ligència emocional i que hem de saber gestionar les emocions. A la gent no se l'ensenya a respirar, cosa que és fonamental, per no tenir tanta ansietat, tant d'estrès, tant de no sé què. Els nanos no saben respirar, saben menjar.
Natàlia, hi ha una diferència. Cada edat hi ha unes... Si tu, vist des del meu punt de vista, cada edat té unes necessitats. Vale?
Evidentment.
Aleshores, a l'adolescència és, si tu vols, la més
complicada.
Digue'm,
mami, que tinc dos nenes adolescents.
Per què? Perquè el món està a davant teu, val?
Sí.
I no saps per on tirar. Jo també crec que l'escola ha de ser no solament un lloc on reps una informació, no és el mateix que entendre aquesta informació. Vale? El per què. Quan veus amb els nens, per exemple, que tenen problemes de matemàtiques, no és que tinguin problemes de matemàtiques, és que és un llenguatge diferent al de la història, que és molt fàcil.
O el de la literatura, o de la filosofia.
O el de la música, que també és un altre llenguatge.
O el del dibuix.
Aquests llenguatges... Primer, quantes més llengües
parlis, dominis, millor.
I segona, però això s'ha d'entendre. I amb aquest és un acompanyament. L'altre dia vaig rebre un vídeo de l'escola on jo vaig estudiar, no va ser aquí a Andorra, i em va agradar molt el que van dir. Dius que nosaltres el que ens hem dedicat, i és veritat, a acompanyar. Vale? A acompanyar, no a donar no només la informació, a acompanyar, i és veritat.
Sí, doncs molt bé, és que ens ha passat volant avui i ens heu acompanyat, com digués tu molt bé en les teves paraules, Elisa, una molt bona tertúlia, un molt bon rato. Elisa Moixell, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Natàlia Mena-Samper, merci per haver vingut.
Gràcies, Enric.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.